Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Com sempre, dimecres, en companyia dels diferents representants de les formacions polítiques del ple. Dimecres també la fem televisada després de cada dilluns de ple. Com saben, doncs, aquest dilluns tenim la sessió plenària a l'Ajuntament de Sant Cugat. Saludem tot seguit el Carles Rovarelas per Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
A la Gemma Aristoi per Esquerra Republicana. Uh-huh. Molt bon dia.
Bon dia.
El Pere Soler pel Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I la Lourdes Llorente per la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
Hem tingut aquesta sessió plenària de dilluns, jo crec, de les que portem d'aquest nou mandat, força intensa, segons... pel que podem observar, pel que fa doncs, al debat que succeeix al ple, i amb aquestes ordenances que queden doncs, ja d'aquesta manera ratificades. Recordem què suposa doncs, que l'impost sobre béns immobles augmentarà aquest 2,9% l'any vinent, si ho aprovem, com deien, el ple, i que s'ha defensat aquest increment dins unes ordenances fiscals que, per contra, mantenen congelats els preus públics, les taxes, l'impost de plusvàlues, els ajuts i les bonificacions. L'oposició, que havia presentat al·legacions, i ha votat en contra d'una modificació que considera poc progressista i poc coherent per a partits d'esquerres. Com sempre, en aquest cas anem per l'ordre de l'equip de govern, però diria que, com sempre, en aquest cas l'entès és el senyor Pere Soler del Partit dels Socialistes, defensa doncs, aquest increment, sobretot per, dèiem, per mantenir aquests serveis públics intactes. No?
Sí. Nosaltres, una de les primeres coses que vam fer quan vam arribar al govern va ser fer un plantejament de com havíem d'anar, de quina ha de ser la progressió en el proper mandat i de com ha d'anar, diguéssim, direccionant les noves polítiques que volem enfocar. Com sap tothom, nosaltres tenim tres eixos bàsics, que és l'emergència social, l'emergència habitacional i l'emergència climàtica, i en base a això doncs, construïm no només el nostre discurs, sinó també construïm les polítiques que volem efectuar durant aquest mandat, i a més redireccionem aquelles polítiques que ja s'estaven fent, polítiques, serveis que s'estaven fent, i que per tant doncs, veiem que hem d'ajustar d'entrada algunes peces. Les ordenances fiscals també és cert que és el primer pas que fas després d'unes eleccions, que acabes de prendre possessió, i per tant també t'agafen una mica a peu canviat. Amb l'elaboració del pressupost això es determinarà molt més, però sí que tens aquesta primera diagnosi i que veus que hi ha algunes coses que s'han d'implementar, i el primer que t'adones és que hem tingut 3 anys de congelació del nostre impost de béns immobles, que és el màxim ingrés que té l'Ajuntament per poder fer realitzar aquestes polítiques, i que, per contra, veiem que el cost de la vida doncs, ha augmentat. Per tant, partint dels mateixos ingressos, veiem que tenim menys possibilitats de desenvolupar aquestes polítiques. A més d'això, doncs, tenim altres fets que ens obligaven com a Ajuntament a cercar altres tipus d'ingressos, ja no només per mesura de l'estalvi o la mesura de la diguéssim, de la priorització, deixant aquelles coses que com a govern i com a forces que entraven doncs no estaven d'acord amb la línia, o no estan d'acord amb la línia que ens hem marcat, i que per tant doncs necessitàvem més diners. Òbviament la font d'ingressos és a través de l'IBI, i que nosaltres necessitem precisament aquest reajustament i aquest equilibri financer del nostre ajuntament per desenvolupar, almenys com a primer fet, aquesta aposta. És un 2,9 sobre els béns immobles, a més ha estat una pujada lineal, vol dir que totes les propietats de diferents de naturalesa doncs ho fan d'aquesta manera, i a la vegada volem estudiar, hem començat a fer l'estudi de les mesures que hem de prendre per la modificació de les properes ordenances dels propers anys, sobretot suport al comerç i sobretot suport a les famílies o als nuclis familiars que més ho necessiten i que en situació de vulnerabilitat estan. Clar, l'oposició ens va presentar unes mesures que bàsicament hi havia unes que eren tècniques que no es podien recollir per qüestió tècnica, perquè si no s'havia començat a estudiar, diguéssim, l'ordenança en si no es podia introduir, i la segona qüestió era bàsica, que era política, és a dir, baixeu a l'IBI. Quan nosaltres fem la proposta de pujar, aquesta, entendran que aquesta esmena no es pot assumir en aquest cas. No? Bueno, aquesta és la nostra aposta per poder desenvolupar, doncs, i direccionar de nou cap a unes polítiques socials i unes verdaderes, diguéssim, finances que repercuteixin sobre la gent. Molt breument, davant de les observacions que diuen que som poc progressistes i poc d'esquerres, a on s'has vist, que l'augment dels impostos siguin poc progressius i pocs d'esquerres? A on està escrit que ser d'esquerra signifiqui baixar els impostos? Al contrari, no? La gent que és més conservadora és la gent, precisament, que diu menys impostos i més serveis, que s'ha de gestionar millor de la manera amb el mateix pressupost. Ja, això va sortir del senyor Brugoles, que està aquí, ja suposo que ho explicarà, que després de 32 anys de govern, doncs, no van governar amb la mateixa... no van governar millor amb el mateix pressupost.
Em va conèixer, perquè també l'equip de govern formen part d'Esquerra Republicana i la CUP. Comencem per Esquerra una mica. Deia el senyor Soler també que és una qüestió també política, les decisions que es prenen per donar resposta, doncs, a aquests eixos que es marcava el tripartit, és així?
Sí, crec que ho ha explicat completament bé, i sí que podem fer èmfasi en aquesta part de les polítiques socials, no? Que sí que era un dels eixos més importants i que ens hem trobat amb una necessitat de donar un servei més acurat, tenir els treballadors en condicions com cal, i aquest impost de l'IBI ens permetrà, doncs, això, no? Garantir que les places estan cobertes, que els serveis s'ofereixen correctament, i que tenim la ciutat una mica més cuidada, no? I amb una visió de polítiques socials, que amb la Núria de la CUP estem parlant molt, doncs, més oberta, i que no sigui només per aquells més desafavorits, sinó que siguin uns serveis que poden donar resposta a les necessitats de qualsevol persona de la ciutat, tingui la capacitat que tingui.
Lourdes Llorente.
Bueno, pues, como sabéis, la CUP lleva años pidiendo una subida del IBI para poder prestar más servicios a la ciudad, servicios que son absolutamente necesarios y que hasta ahora no se podían prestar, un mayor incremento sobre todo en políticas sociales, y bueno, este año al final finalmente pues esta apuesta se ha hecho. Las ordenanzas fiscales este año es cierto que no se han podido trabajar en profundidad por los tiempos en los que estamos, pero esta apuesta sí que se ha hecho. Yo quiero poner, aterrizar los números, un 2,9%, puede parecer una subida muy grande, pero sobre un IBI calculemos de 1.200 euros al año. Hablamos de 22,8 euros al año, que eso es 1,9 euros al mes, que es en esta ciudad es un café y medio, poco más. Y con esto obtenemos casi 2 millones de euros que nos permiten gestionarlos para realizar determinadas políticas. O sea, es cierto que los recursos se han de gestionar de la manera más eficiente posible, intentar gestionarlos para que podamos dar lugar a aquellas políticas que queremos hacer. Sabe Carles que es una apuesta de la CUP de hace años que veníamos pidiéndole y justificando por qué. Y bueno, esta es la justificación. Necesitamos, nos hemos encontrado con determinadas obligaciones que tiene el ayuntamiento que realizar, lo ha explicado Pera. Se nos vienen algunas cosas que tenemos que poder cubrir y necesitamos asegurar que se cubran esas obligaciones, si queremos además seguir prestando servicios y mejorar algunos.
A nivell d'oposició, avui només contem amb la presència del Carles Brugueroles, a falta dels companys de Ciutadans. Senyor Brugueroles, vostè va dir moltes coses i va repassar, inclús des de explicar que potser no s'havien assegut prou amb l'oposició en aquest sentit a l'hora d'explicar les ordenances, fins i tot, doncs, aquesta crítica a la pujada, segons vostès, potser inclús poc progressista, va dir, i injustificada en alguns casos.
Sí, diverses coses, no? La primera, ara deia el Pere que hem tingut 32 anys de govern, no? Deia el meu company Salarí, que crec que va fer una frase que li va dir algú, també, un ciutadà, no? Però crec que és molt oportuna. També heu tingut 32 anys d'oposició, diguem-ne, per preparar-vos, no? Al final això ve a que...
Home, Carles, perdona, Vale, vale. Perdona per haver-te tallat,
No, per això que també deia la companya Lourdes, no? que el mandat ja fa més de mig anys que va començar, encara no tenim pla d'actuació, en fi, hi ha molts deures sobre la taula, no? Llavors, quan un planteja un escenari fiscal, la bona gestió el que indicaria és que això respongui a una planificació ben feta, no? Estratègicament reflexionada, compartida, si pot ser, etc. No? I clar, això està anant molt a poc, perquè...
Però deixem que acabi d'explicar.
Sí, no, però pues le pedia permís, nada más, no? Si el cregui, no? Però no,
el que voleu. Jo, si voleu, dic unes quantes coses que més o menys ja les coneixeu i el que voleu. Però la qüestió és que, en fi, que tenim una pujada d'impostos que jo des d'algun punt de vista trobo que és minsa. O sigui, perquè per plantejar o per donar resposta al que a la reivindicació històrica, per exemple, de la CUP, és molt petita, perquè la inflació està a l'entorn del 2%. Per tant, en termes reals, és poc més de la inflació. Fins i tot des de molts punts de vista, algú podria dir, home, doncs haurien d'haver posat la resta dels impostos en línia amb la inflació, per exemple, no? Per mantenir el poder adquisitiu, però no s'ha fet. Clar, hi havia moltes coses que podíem parlar. Nosaltres, la nostra estratègia, que és discutible, jo l'entenc, és a dir, jo entenc que un govern d'esquerres té una orientació diferent de la que podíem tenir nosaltres, que nosaltres mateixos ens veiem transversal, de centre ampli, si voleu. Nosaltres el que hem intentat des de l'any 15, més o menys, és baixades lleus contingudes una darrere de l'altra, que en tenen els percentuals, per tant es van acumulant, i o congelacions, nominals o reals, amb un escenari de poca inflació, que al final el que van fent és això, és anar reduint la càrrega fiscal pel conjunt de la ciutadania. Sempre amb un criteri d'allò que deia, no? De fer més amb menys. No? És a dir, gestió eficient, o diré-li com vulgueu, però és fer més amb menys. I per tant, apretar tant com sigui possible la despesa, intentant no només mantenir, sinó millorar els serveis que presta el conjunt de l'Ajuntament. Això d'alguna manera es trenca, i és normal que es trenqui, no passa res, jo crec que s'ha de dir. El que sí que es constata, i això sí que ho deia, que clar, que es veu una certa improvisació, perquè és una modificació de les ordenances molt minsa, bàsicament toca un tema, no? Tot l'altre és tècnic, és de temes de redactat o de millora d'alguna qüestió, no? Però bàsicament el que fa és tocar el tipus de l'IBI, i no toca res més, per això, perquè encara no tenim com a ajuntament, i per tant no té la ciutat, doncs, un marc estratègic integral, tant per la part de la planificació a 4 anys vista financera, d'un marc, no? A 4 o més anys vista, si és possible. I clar, i això es nota en aquesta reforma, no? Després hi ha altres qüestions, no? Sobre l'oportunitat o la no oportunitat de pujada d'impostos. Nosaltres hauríem optat per congelar, i per tant, en termes reals, continuar baixant. Si congeles quan hi ha una mica d'inflació, en el fons estàs baixant una miqueta, no? I hauríem optat per això. I creiem que és inoportuna perquè coincideix amb l'erosió d'altres figures tributàries, el tribut metropolità, que a més pujarà un 5% l'any que ve, perquè coincideix amb unes més que probables retallades provenents de l'Estat, que seran fortes i que ens repercutiran a tothom, perquè ara mateix s'acaba de fer un pacte que ja es veia venir, no? Que hi hauria modificacions globalment a l'alça de la fiscalitat també de la Generalitat, ja es veu, no? I això en un escenari de cert refredament econòmic. Que jo no parlo de crisi, no dic que vingui una... és més, no crec que vingui una catàstrofe econòmica, ni molt menys. Però quan venen aquestes etapes, l'administració pública prudent, ortodoxa, etc., ha d'optar per no posar impostos en aquest moment. Tinc diverses coses més, si vols les menciono telegràficament.
Sí, sí. Punt.
Diàleg, efectivament, no ha existit. No és progressiva perquè es puja en el mateix percentatge pels grans propietaris que per el tipus diferencial. El suport del comerç no hi és, en absolut. És més, tenim una partida al pressupost de 100.000 euros que no té desenvolupament. I a més em fa pensar que ara quan esteu treballant amb l'elaboració de pressupost em costa molt veure com podreu quadrar l'ordinari. L'ordinari vol dir els ingressos ordinaris i les despeses ordinàries, que ja estaven tensionades. I també ho vull dir, perquè vull ser honest. Ja estaven tensionades, van arribar tensionades al final del mandat passat. I em costa veure com quadrarà amb una pujada minsa i el pla d'actuacions que teniu previst i que ja heu presentat, que tot i que no és un pla integral, però sí que hi ha un llistat d'actuacions.
Doncs ha apuntat preguntes, fins i tot. Anem al Pere i la...
Sí, solamente quería hacer un matiz de una afirmación que se ha hecho respecto al plan de mandato. Para la gente que no lo sepa, el plan de mandato es cómo un gobierno aterriza sus objetivos, sus líneas estratégicas y aquellas actuaciones que las dotan de contenido... distribuyéndolo en todo el mandato, ¿no? Y cómo luego el presupuesto se ha de adecuar a ese plan que tiene el gobierno. Dice Carlas que vamos tarde con el plan de mandato. Bueno, vamos a la misma velocidad que fuisteis vosotros, os lo quiero recordar, porque vosotros el plan de mandato lo presentasteis, creo que fue en marzo o abril del 2016, y por tanto, nosotros todavía estamos en tiempo, ¿eh? O sea, vamos en la misma línea que básicamente van todos los ayuntamientos en la elaboración de este plan de mandato, no vamos más retrasados. Nos hubiera gustado hacerlo antes, evidentemente, pero los tiempos son lo que son, y nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado, y hemos tenido que trabajar muchas veces en el día a día, lo que nos ha impedido, y luego también el tema de contratación, esto no lo hace el gobierno por sí solo, sino que se contrata a una empresa que ayuda al gobierno a elaborar este plan de mandato y bueno, las dificultades de contratación que nos hemos encontrado han sido las que han sido y por tanto se empezará a elaborar inmediatamente, con lo cual entiendo que no se va a retrasar mucho más de lo que se retrasó, si es que se puede hablar de atraso o no, el mandato pasado.
Pere Soler.
Sí, jo algunes puntualitzacions i si m'allargo demano disculpes ja abans de tot. Jo li diria, la primera reflexió que li faria al Carles, li diria quants pressupostos o ordenances fiscals ha hagut d'afrontar amb un canvi de govern? Ni un, perquè 32 anys porten una sinergia i malgrat hi havia eleccions, la maquinària seguia funcionant amb el mateix color polític. Per tant, és lògic que quan hi ha un canvi de govern hi hagin unes primeres ordenances i uns primers pressupostos més o menys de transició que es podrien dir millorant aspectes i posant l'accent allà on es volen començar a direccionar les polítiques. Les ordenances podríem dir que són de transició i per tant s'han modificat poc, però el pressupost nosaltres ja hem allargat, ja vam dir-ho, el mes de febrer, per poder-ho treballar una mica més intens i començar a apuntar en aquest pla de mandat en aquest sentit. Que no vol dir de transició, no vol dir continuista, sinó posar l'accent en allò que volíem dir. Jo li vaig reconèixer en el ple, que possiblement amb aquest peu canviat que ens va agafar, i ho reconec, potser hi ha hagut una manca de tu a tu amb el diàleg. Jo ara en aquest moment vaig assolir el compromís de les properes i en el procés del pressupost també d'obrir, òbviament, el diàleg a l'oposició. I no només això, cosa que ells no van fer amb els 32 anys, sinó que abans de que s'obri el període de l'obertura, deixa'm acabar, abans d'obrir el període de l'obertura de les ordenances fiscals, dir-ho a l'oposició per tal que es puguin obrir aquelles mesures i aquells complements que es puguin treballar, que no ens agafin després, que com que no hi havíem obert la ponència de l'ordenança fiscal, doncs no es pugui modificar. Per tant, aquí és el meu compromís, suposo que de cara a inici, abans de l'estiu haurem de parlar, i per tant el compromís d'aquest govern serà el diàleg i no només això, sinó que a més algunes de les esmenes que ells van presentar, ells i Ciutadans, podien també ser estimades, però ens faltava temps per la seva quantificació i el seu impacte directe sobre els nostres ingressos. Jo crec que estem d'acord, més enllà de la picabaralla política, ens hem de posar d'acord. Jo crec que hem d'entablar aquest diàleg entre govern i oposició en termes econòmics. Evidentment no ens posarem d'acord, però sí que s'ha de donar tota la informació, s'ha de donar tota la transparència i tota la participació possible. Nosaltres volem apuntar dues coses. Nosaltres també estem preparant tot això per poder implementar també una tarifació social, ho apuntava ell. No qui més paga, perquè la pujada lineal significa això, però estem elaborant també una tarifació social a partir de serveis socials, amb el famós carnet de renda, no sabrem quan ho podrem tenir, però per intentar apuntar. I després una petita trampa que han fet amb el tema del comerç i aquesta partida reservada per apaivagar el tribut metropolità. Tothom sap, i ell ho sap, que no es pot actuar directament sobre el tribut d'una altra administració. Per tant, has de buscar mesures complementàries per minvar aquest impost sobre el comerç. Però els mecanismes no són fàcils. els mecanismes no són fàcils i ho estem buscant a través de la regidoria per poder-ho fer. Però poder dir que aquests 100.000 euros han de servir per baixar el cost del tribut metropolità, primer que és inconstitucional, primer que no ho podem fer, actuar directament. I per tant hem de buscar aquests mecanismes. I vull que quedi clar, i que el comerç estigui tranquil, que li estem donant un tomb amb tot el que són les polítiques i un pla de xoc pel comerç.
No sé si volia apuntar alguna cosa.
Bueno, no, no ho ha comentat ell, però sí que donar-li importància també a la tarifació social, no? Que amb els comentaris que feia en Carles, doncs, valia la pena posar damunt de la taula aquesta voluntat que tenim per fer aquesta regulació, aquesta tarifació que ens permeti, doncs, això, no? Fent aquests cobraments dels impostos i de tot el que pertoqui als ciutadans de manera esglaonada i tenir en compte les possibilitats i la renda de cadascuna de les, dels nuclis familiars.
Carles feia amb el cap.
Tampoc no vull fer grans escarafalls sobre el tema del diàleg, que també, jo crec que el mandat ha començat i no vull polemitzar, però una mica tothom amb el peu esquerre i que vull dir que no ha començat com jo desitjaria, això és el que vull dir, no?
Esquerra sí, estem d'acord. Començat amb un mandat
a parlar. No sé si m'ho parla, però
esquerra sí que ho vull dir, diguem-ne, en termes de capacitat d'interlocutar entre els grups municipals. I també vull dir que em sembla palpar un canvi amb això, no? I això m'alegra. I per tant, jo personalment i altres companys del grup, jo crec que hem fet ofertes honestes per parlar-ne, per aportar. Perquè al final estem aquí per això, per aportar, per mirar de millorar entre tothom les condicions de vida de la gent, com diem sempre, i tothom estem per això, no? I jo crec que si som capaços de sumar, com jo mirava, amb més encert o menys, però de facilitar a tots els grups, no?, que fessin les seves aportacions al pressupost i tal. I el Pere ho ha dit molt clarament, no? I jo també, a les últimes ordenances fiscals va ser un tema que el vam parlar. És que clar, quan tu obres un meló que és petitó, i les aportacions que es poden fer és sobre aquest meló que tu obres, sobre el que no obres no es poden fer aportacions. Per tant, jo mateix ho deia, és que hem de començar a parlar molt abans i feia autocrítica, no? I per tant celebro que el Pere faci aquest plantejament, no? Però bueno, més important que això, jo crec que fruit de les aportacions de tots els grups i de la pressió també de l'oposició amb els mandats precedents, en matèria de tarifació social entès en sentit ampli ja s'havia avançat molt. I segur que hi ha àmbits per avançar, segur. Sí, sí. Però ja no tants. Però bueno, els trobarem. Però més important encara que això. Efectivament, els 100.000 euros destinats a pal·liar l'impacte del tribut metropolità en el comerç és una partida creada en el seu moment fruit del pacte pressupostari amb Esquerra Republicana i que està en vigor en el pressupost del 2019. Però això no té per què ser una línia de subvencions, pot ser el que sigui. I de fet, l'IBI tampoc es pot subvencionar, cap tribut es pot subvencionar, però tenim línies d'ajuts des de fa molts anys que són línies d'ajuts a l'habitatge o altres circumstàncies de dificultats personals, familiars, etc. I que estan referenciats a l'IBI. Tu no estàs subvencionant el tribut, però, i això es podria fer exactament igual, però no té per què ser una subvenció, podrien ser altres vies. Aquí el que importa de veritat és que aquests 100.000 euros no es perdin. I que si es torna...
Sí, però el missatge que dones és suport al comerç.
Clar.
Però no suport al comerç per pal·liar el tribut metropolità, perquè és enganyar.
No.
Si vols obrir línies de suport al comerç, les obres, però tu...
No.
Quan tu dius per pal·liar...
Quan fem els ajuts a l'habitatge, la farem sense l'IBI, què estem fent en el fons? Subvencionar l'IBI. I ho diem, és una subvenció per pagar l'IBI.
Però en base a l'habitatge...
Però, clar, tècnicament, com ho hem de fer? És un suport a l'habitatge per persones amb dificultats. I això fa molts anys que ho tenim en vigor. I com aquesta d'altres. I això ho podem fer exactament igual.
Però tu no pots tenir la base, et subvenciono perquè pagues el tribut.
Escolta, és una línia que es va crear fruit d'un acord pressupostari entre
Esquerra. Però no pots fer-ho, tècnicament no pots fer-ho.
I tant que pots.
Has de fer, has de portar una línia de subvenció.
Amb altres tributs, clar que pots.
Ho tenim fet. Aquest ho tenim fet.
A mi me preocupa unes afirmacions que poden constituir un fraude de ley verbalizado en medio de comunicación.
La comissió de la ètica.
Me preocupa determinades afirmacions. Me gustaría que fuéramos un poco rigurosos porque no se pueden... Riguroso me refiero que no podemos subvencionar impuestos porque no es realmente no se permite. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a gente con dificultades, ya sea en vivienda, ya sea comercios, ya sea tal. ¿Por qué se referencia casi todo en el tema del... se habla del IBI, en realidad es en el tema del valor catastral de las viviendas, ¿no? entiendo, porque es un dato objetivo que da una apariencia de capacidad económica, que es diferente a todo el tema de tarifación social, uh-huh. que yo creo que hay mucho camino que recorrer. Decir que queda poco camino que recorrer en la tarifación social, sí, me parece...
Y algunos índices, pero hay mucha, mucha feina.
Hay mucho trabajo a hacer, quiere decir que todavía tenemos faena, ¿eh? Quiere decir que eso sí que permitiría que fuera la capacidad económica real de las familias las que determinaran lo que se paga o lo que se recibe, ¿no? Que sería que ahí sí que hay una redistribución de la riqueza y tributos de carácter más progresista en este sentido.
Sí, sí, totalment d'acord, brevíssim, eh? O sigui, amb la CUP, durant molts mandats i altres partits també, no? Hi havia la reivindicació històrica d'introduir, de flexibilitzar l'IBI en funció de la situació econòmica i patrimonial dels contribuents, no? I nosaltres els dèiem, és que això la llei no permet, perquè els ajuntaments tenim només potestat reglamentària en el marc del que diu la llei, no? I la llei no permet tarifar l'IBI en funció d'allò. I per això vam instrumentar, entre tothom i amb un acord de tothom, una línia d'ajuts que tècnicament no subvenciona el tribut, i que de fet això ha estat, diguem-ne, va ser posada en qüestió en el seu dia, tècnicament no subvenciona el tribut, però que està referenciada a l'IBI, i que es va posar, diguem-ne, com a mesura alternativa a la que era legalment inviable, que és introduir en les ordenances fiscals una variabilitat de l'IBI en funció de la situació econòmica i patrimonial. Doncs ara amb el comerç és el mateix. Podríem fer el mateix. O no, hi ha altres possibilitats, eh?
Sí, mira, sí, però no pots dir-ho de la manera que ho vas dir, perquè generes unes expectatives en el comerç.
Pere, es pot. Mira, plantejo una possibilitat. L'únic tribut que paga el comerç avui, tot i que té una dificultat tècnica perquè el paguen els propietaris dels locals, correcte, és la taxa d'escombraries. Bueno. La taxa d'escombraries té una recaptació limitada, perquè al final només la paguen les activitats econòmiques urbanes. Aquí tenim un marge de maniobra, per exemple, i això és una injecció indirecta, però directa, als comptes d'explotació dels comerços que volem beneficiar. No sé, hi ha diverses opcions. Bueno, parlem-ne.
Hem de parlar d'això, perquè també la recollida d'escombraries és una generada, diguéssim, que a vegades, sobretot en el casc urbà, la deixalla dels propis comerços generi una acumulació en uns determinats moments que hauríem de parlar.
Parlem-ne.
Jo només un apuntant, no?, que deia, sembla que tots hem començat amb el peu esquerre, no? Jo crec que n'hi ha alguns que han començat pitjor que altres amb el peu esquerre, perquè, i ho comentàvem, i ho hem comentat entre companys del grup, no? I, ostres, nosaltres quan estàvem a l'oposició no fèiem aquesta oposició ferotge, irònica, així d'entrada, no? Però també nosaltres assumim que és una força que ha estat 32 anys en el govern i que, clar, ara se senten fora del govern i fora de la gestió, i que és normal. Jo no sé si els està costant...
En quin sentit ho diu? A nivell de beligerància en el ple?
Home, sí, no es pot construir una moció havent demanat la dimissió d'un membre del govern abans de... O sigui... no, és que ho fem amb bona voluntat i presentem una moció per una comissió ètica per bona voluntat, però mentre estan demanant la dimissió d'un membre del govern per haver gestionat d'una manera no compartida per ells un aspecte com és el tribunal.
No.
És igual.
No, és igual.
No, perdona. Llavors, el que no es pot fer és amb aquesta ironia, no, volem bon rotllisme i quan mentre te les estan fotent per tot arreu. Nosaltres hem estat a l'oposició i sabem, i sabíem estar, i teníem un cert respecte, no atacs frontals com s'estan rebent des d'aquesta oposició.
Aquí el tema és que el govern va entrar fent d'oposició a l'oposició en tromba.
Ah, sí?
En tromba, o sigui, passejant-se per tots els mitjans, no de locals, sinó del país, abocant ombres gravíssimes sobre la gestió dels governs anteriors.
Bueno, és que existeixen.
Quan ja estava al govern.
És que existeixen càrrecs.
Quan ja estava... Sí, sí.
És que dia a dia ens estan sortint.
Jo us vaig dir, us ho vaig dir verbalment, per escrit, rectifiqueu. I haureu de rectificar. I la dimissió no és per un tema de gestió, és perquè considerem que s'ha mentit flagrantment en un tema. I ja ho saps.
Perquè mentre jo dic negociar o consensuar, tu em dius conversar o dialogar, no?
Està contrastat.
Quina és la diferència entre...
Està contrastat que en roda de premsa convocada exclusivament a tal efecte, s'ha donat una notícia que és falsa. I que el web de l'Ajuntament encara avui la publica.
Estem parlant del metropolità.
Quan està més que contrastat que és falsa, t'ho diuen els propis companys de partit, t'ho diu tothom, doncs és que això és fals, i si no rectifica, doncs què hem de fer?
Quina falsedat que ara tots estan utilitzant el model Sant Cugat que ha quedat, eh? És curiós, eh? Per fer el càlcul metropolità, eh? A part de que l'àrea s'està repensant el tribut en si, la forma de càlcul i tal, Quina casualitat, sí. Que tots demanen...
La notícia és falsa, i ja està.
Ens agradi o no ens agradi, si haguéssim continuat pel mateix camí, el contribuent santcuatenc hagués hagut de pagar un impost superior.
Això és fals. Sí. Això és fals.
Perdona.
No anava a morir aquest any, però... No,
deixa.
Hem escoltat la Lourdes.
Sí, és que... Yo, perdonar por mi manera de ser, me ponen algunas cosas, algunas afirmaciones me ponen un poco nerviosa. Cuando se habla de que esto es falso, de que esto es mentira, o sea, se está diciendo que, que el gobierno o que algunos miembros del gobierno están actuando, realizando cosas que comprometen el buen clima político, la buena imagen de las instituciones, pero entra una oposición que desde el minuto uno hace afirmaciones tan rotundas como que el gobierno miente, el gobierno dice cosas que son falsas, pero no aporta ninguna prueba de esa falsedad. Simplemente dice, es que hay otra persona que dice otra cosa. Bueno, es que eso, entonces lo que estamos diciendo es que hay dos personas que dicen dos cosas aparentemente diferentes. Pero el que miente es este. O sea, disculpen, hay muchas maneras de explicar una misma realidad, ¿vale? Entonces, lo que la ciudadanía ha de entender es que ustedes el día 13 de junio reciben una carta de la AMB diciendo lo que ha de pagar San Cugat son 6,9 millones.
Un correo electrónico.
Bueno, una carta, un correo electrónico.
Preguntado por nosotros, ya el nuevo
gobierno. 6,9 millones de euros. Tras varias reuniones con la AMB, se decide que San Cugat ha de pagar 4,2 millones de euros. Si alguien puede creer que un día alguien de la AMB se levanta y dice, mira, voy a hacer que San Cugat pague menos, como comprenderán, esto no funciona así. Entonces funciona porque ha habido una serie de conversaciones permiten que la AMB decida que se ha de pagar lo que los servicios técnicos que lo calcularon en su mandato, y esto lo hemos dicho siempre, y no nos atribuimos ningún mérito que no sea nuestro, nosotros no ordenamos hacer esos cálculos porque no estábamos en gobierno, se hicieron desde el IGP, si no tengo mal entendido, pero con posibilidad la AMB decidió que esos cálculos no eran correctos. Estando en nuestro mandato y tras haber tenido reuniones con la AMB y haber entrado en conversaciones con ellos, se llega a decir que efectivamente esos cálculos eran correctos. No pueden decir ustedes que hemos mentido de esta manera ni que esto es falso. Y haciendo esa alegación, además, decir que somos nosotros los que tendemos al mal rollo. Hagamos un poco todos de autocrítica, intentemos crear un clima político que permita utilizar la inteligencia colectiva y nos permita conversar entre los diferentes grupos municipales para aportar a la ciudad, porque esto a la ciudadanía le agota y le aburre. Le aburre profundamente que los partidos políticos estén atacándose continuamente, diciendo usted miente, yo digo la verdad, no, el más mentiroso es usted, dimitan. Esto la ciudadanía no nos está pagando para esto. Y lo que quiere es que solucionemos problemas reales. Y un problema real es que San Cugat tiene que pagar casi 7 millones de euros y va a pagar 4 millones y pico. Y esto es la realidad y celebremosla.
Sí.
Carles Bogaralas.
Abans el Lourdes deia que des del minut 1, no? Jo dic des del minut 0, és constituir-se el mandat i immediatament començar a passejar-se per tots els mitjans del país, abocant ombres pel tema de la...
No, en quanto vinguin els Mossos, Carles.
Clar. Bueno, però que vinguin els Mossos vol dir que l'alcaldessa ha de llançar el missatge per tots els... Perquè, clar, que vinguin els Mossos en el marc d'una investigació que ha promogut Ciutadans, que em sembla molt bé, eh? O sigui, si té dubtes sobre un tema perquè hi ha reconeixements de deute i tal, cosa que, torno a dir, fan totes les administracions, i aleshores el Ciutadans això ho troba malament i tal, i ho porta a la Fiscalia, doncs que s'investigui. I si hi ha algun dèficit procedimental, administratiu, el que sigui, o alguna responsabilitat política, jo seré el primer a plegar. Però aquest equip de govern, comandat per l'alcaldessa, s'ha passejat per tots els mitjans del país expressant les coses de tal manera que fins i tot, no sé, familiars meus em deien, hosti, tu, que aquests estan dient que heu estat aquí robant un 1,4 milions d'euros. Clar, perquè quan dius és que es paguen factures sense contracte i tal, com si això fos possible.
Això és
minut 0.
I això ha sigut cert.
Perdona, això no és minut 1, és minut 0.
En el moment que va venir la Fiscalia va ser quan es va engegar tot i vam entregar la documentació i a partir d'aquí s'han anat veient i s'han trobat pagaments amb contractes, amb pròrrogues i que no s'han
definit. I sin contrato. I sin licitació, Carles.
Carles Bogaralas.
Jo
i a Pere Soler.
Aviam, és molt trist, haver de sentir això, però bueno, és igual. O sigui,
clar, és la realitat.
Jo el que trobo és que això que passa a totes les administracions, que és legal, que no. És lícit, és legítim, no. I es pot fer, a lo millor algú troba alguna, no algun no sé què que s'hauria de fer una mica així, una mica més.
Però, què contrato tenia Teatre Auditori,
però d'aquí, el que habilitaven la secretaria i la intervenció municipal.
No, no havia contratos. La secretaria no habilita contratos.
Però, dit això...
Què contratos havia hecho el Teatre Auditori?
Puc parlar o no?
Sí, però contesta-los que...
Moltes gràcies. Sobre el tribut metropolità, jo ja ho he dit. O sigui, a veure, fer públic, alcaldessa, primer tinent d'alcalde, que fruit d'una negociació d'aquest govern s'ha aconseguit una rebaixa de 2 milions i pico, això és fals. L'àrea només, o sigui, recapta el que recaptes en quad, perquè no pot recaptar més. De cap manera podria recaptar més, de cap manera, i això és fruit dels propis defectes de la seva pròpia ordenança. Tema 2. I tema 3. La moció, aquesta que mencionaves, el que vol és que totes aquestes discussions que estem tenint, hosti, que no contaminin la possibilitat de que construïm coses plegats. I que, per tant, el que plantejava aquella moció és dir, escolta, dotem-nos d'un instrument lleugeret que dirimeixi, i quan hi hagi controvèrsia, jo entenc que podeu tenir un altre punt de vista, jo ho entenc. I suposo que vosaltres també enteneu que jo en puc tenir un altre. Llavors, perquè això no contamini la possibilitat de que puguem continuar construint plegats, ostres, dotem-nos d'un instrument que digui amb algunes qüestions concretes, puntuals, quan hi ha una controvèrsia greu per una informació oficial de l'Ajuntament, etc. Això és cert o no cert? I quines conseqüències ha de tenir? I aquest era l'esperit de la moció. Uh-huh. I és plenament compatible amb el, no. Amb el que
hem fet. S'ha acabat el temps. El Pere Soler demanava fa estona la mà. Li dono 30 segons.
30 perquè... segons. El que ha fet aquest govern és un punt i a part. I hem d'explicar a la ciutadania el que ens hem trobat. Els agradi o no els agradi els anteriors gestors i de la manera que ens ho hem trobat. Ni ombres, ni obscurs, ni clars. Les ombres, obscurs i clars ho determinaran els jutges, en aquest cas, o altres procediments que es puguin donar. Per tant, nosaltres teníem la necessitat d'explicar quina era la situació, a dins i fora de la casa de la vila. I després hi ha molts altres aspectes contaminants, com presentar mocions per intentar incidir sobre uns documents bases congressuals d'un partit polític. Això sí que és contaminar la política local i posar-la en un lloc que no pertoca. Per tant, feu oposició, feu una oposició constructiva com la que fèiem nosaltres, i és el que us demanem, i que podem
aixecar... Governeu vosaltres,
i no feu d'oposició de l'Ontario. I que podem aixecar ponts de diàleg.
Senyores i senyors, ho hem de deixar aquí, el temps és cruel i sempre s'acaba. Agraïm la presència per Esquerra Republicana de Gemma Aristoi, per Junts per Sant Cugat, el Carles Boreroles, el Pere Soler pel PSC i la Lourdes Llorente per la CUP. Gràcies, bon Nadal, ens retrobem després de Reis, amb més tertúlia. Aviam si avancem amb aquests punts de trobada que reclamen uns i altres, no?
Tothom vagi els Reis amb aquesta bossa.
Amb la bossa de Cugat Mèdia ens fa...
Amb aquesta bossa de Cugat
Mèdia. Doncs, passin bones festes, nosaltres tornem després de Reis, siguin feliços.
Molt bé.